Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat que el govern renuncia a portar aigua en vaixells i aposta ara per les dessalinitzadores flotants al mar. La Comissió de Sequera ha decidit aquest matí instal·lar ja una dessalinitzadora al port de Barcelona si l'àrea metropolitana entra en fase 2 d'emergència per sequera i en posarà una dotzena més davant la costa catalana aquest mateix estiu. També us hem parlat de l'augment d'agressions d'alumnes als professors. El sindicat USTEC ha fet una enquesta sobre el tema. Dels més d'11.000 docents que han respost l'enquesta, 2 de cada 3 afirmen que els han insultat o, en els casos més extrems, els han agredit físicament. El sindicat reclama prevenir aquesta dinàmica. I també ens hem fixat en un estudi que publica avui en portada The Lancet Psychiatry, que vincula els confinaments de la pandèmia amb un augment del 50% en els intents de suïcidi els últims anys a Catalunya. Una dada molt impactant, on destaquen especialment els augments de temptatives de treure's la vida per part de les dones i dels menors d'edat. Què més podem destacar a banda de tot això a aquesta hora, Joan Bota?
Que la sortida a la borsa de la companyia de perfums i moda Puig serà el 3 de maig. Les accions tindran un preu d'entre 22 i 24 euros i mig, segons el fulletó informatiu que l'empresa ha entregat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El preu exacte dels títols de Puig es fixarà el 30 d'abril. L'operació suposa valorar la companyia en un mínim de 12.700 milions d'euros i un màxim de 13.900, segons la informació d'aquest fullet. El cap de la diplomàcia europea s'atreferma en el rebuig a una intervenció israeliana a gran escala a Rafah, al sud de Gaza, davant el suposat acord entre Tel Aviv i Washington. Josep Borrell ha recordat que la posició pública tant del president nord-americà com de Brussel·les és aquesta.
Si hi ha un atac a Rafah amb 1,7 milions de persones als carrers, serà una catàstrofe humanitària real. La crida a Israel ha estat molt clara per part del president Biden i de tots els líders europeus. No ataqueu Rafah. Hem de continuar pressionant.
Han condemnat a 5 anys de presó un home que va retenir i amenaçar amb una destral durant 5 dies la seva parella, que estava més embarassada. L'autor ha pactat la pena abans del judici que s'havia de fer avui a l'Audiència de Tarragona. Anem cap allà, Manel Sastre.
L'agressió va passar el 2022 a Santa Bàrbara, al Montsià. Abans del judici que s'havia de fer avui, l'acusat ha pactat una condemna de 5 anys i 9 mesos de presó amb l'advocat de l'acusació. La fiscalia sol·licitava inicialment 8 anys. L'home va retenir, colpejar i amenaçar la seva parella durant 5 dies. La dona estava embarassada i la va deixar totalment incomunicada i sense menjar. Segons el fiscal, també la va amenaçar de mort si intentava fugir o demanava auxili. La víctima, però, va acabar sortint al balcó mentre l'acusat l'amenaçava amb una destral. La fiscalia el considera autor dels delictes de detenció il·legal, maltractament i amenaces en l'àmbit de la violència sobre la dona.
I no deixem els tribunals perquè jutgen un motorista acusat d'atropellar un nen de 5 anys davant de l'escola Grèvol de Barcelona fa més de 4 anys, tot i que la fiscalia no hi veu delicte. La família del nen, que demana 3 anys de presó per l'acusat, vol que el cas serveixi per incrementar la seguretat al voltant de les escoles. Anem ara a la Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
El nen es va deixar anar de la mà i en un segon es va plantar al mig de la calçada. Així mateix ho ha dit a la jutgessa la seva mare i la resta de testimonis. El motorista ha assegurat que no el va ni veure perquè li va sortir entremig de diversos cotxes aparcats en doble fila. El pare de la víctima diu que ha portat el cas per la via penal per això.
Yo quiero que entienda cada uno que las escuelas tienen que ser lugares sagrados de seguridad. No, nadie me lo va a devolver a Hugo, a mi hijo. Pero lo que no quiero es que no le pase a ninguno, ni a uno, ni a otro, a nadie, porque os aseguro que es evitable.
El motorista circulava a una velocitat d'entre 43 i 55 km per hora. De fet, arran d'aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el programa Protegim les escoles, que ha culminat amb una reestructuració de les senyalitzacions de trànsit en els entorns i proximitats de tots els centres educatius de la ciutat. La família de la víctima, però, considera que caldria posar ressalts a les calçades de davant dels centres i no lliurar les criatures al carrer.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb en Ferran Casas, subdirector de Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I que reclama un reconeixement públic perquè avui ha arribat a l'hora i no justet, com sempre. Tard no fas mai. No, arriba just. Avui has arribat amb temps i has demanat, escolta'm, espero que m'ho reconeixereu, i jo t'ho reconec.
Un minut abans, moltes
gràcies. Moltes gràcies per la teva generositat.
En tinc per tothom, perquè també tenim a Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Reclama que digui que sempre és la primera d'arribar, tot i que avui ha vingut queixant-se que fa massa fred, segons ella.
Fa un fred que pela.
Home, no, si la vaga, s'està bé.
Sí,
i la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Que com una captaire qualsevol ha vingut demanant diners.
Exacte. De cèntims,
per poder-se pagar un cafè de la màquina.
Que els hem donat entre l'Òscar Fernández i jo.
Sí, sí, hem fet un...
Exacte, i ho agraeixo.
És un regal, jo crec que és un regal.
Home, jo crec que és un regal.
Jo crec que és un regal. 15
cèntims. Tal com estan les coses, sí, és d'agrair.
Fins aquí arribem. Molt més diners no ens demanis, perquè tampoc no està la cosa com per anar-los regalant, però sí, home, ja et pagarem cafès i tot el que calgui. Va, anem a veure el primer tema. I els dijous sempre saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu necessites alguna cosa? Algun reconeixement?
Sí, estava pensant que faré la dèria sobre els menuts, sobre els diners, el cash. Sí. Perquè ja...
És veritat, m'estranya
tant que en tingueu a sobre. Sí. Ja fa mil anys que no porto monedes.
És veritat, eh? Jo crec que hi va haver una mica una acceleració amb la pandèmia, no? D'anar molt amb targeta i llavors tenir pocs diners i especialment xavalla, no? Monedes.
Sí, jo no puc deixar d'obres mai, en aquest sentit.
Sí, sí.
Bueno, i hi ha llocs que ja no pots pagar amb caix, és a dir, hi ha molts llocs que, no, si vostè no paga amb targeta, també queden alguns residuals que si no pagues amb caix no et vola.
També n'hi ha alguns, sí.
Molt poquets.
Sí, però hi ha alguns que diuen, no, nosaltres no tenim targeta.
Targeta no, però pots fer un bísum.
Això sí, també.
Això són molt moderns, aquests són moderns.
Sí, sí. Però aquesta no és la dèria d'avui, Llucia, aquesta te la guardes per un altre dia. Ho intents una altra, a veure.
És força complexa, i més que una dèria, és una pregunta, és un plantejament, no sé, ja, a veure si m'ajudeu a entendre el meu dubte, d'acord? Perquè l'altre dia al TN, Ramon Pellicer va dir alguna cosa com demà, de tal hora a tal hora, el preu de la llum serà negatiu. Mm. És a dir, que el cost de l'electricitat havia de situar-se per sota dels 0 euros, no? I aquestes notícies, no és la primera vegada que sento aquesta notícia, però aquestes notícies sempre m'han cridat l'atenció per la manera com estan plantejades. Perquè què ens volen dir exactament? Que en aquelles hores podem deixar tots els llums encesos i aprofitem per fer la bugada i passem l'aspiradora i encenguem la tele tot al mateix temps? Ens incentiven a gastar? Perquè si és així, el missatge és incompatible amb una altra notícia, que també és un clàssic, i que és aquella que diu a partir d'avui ja hem gastat tots els recursos que serien sostenibles per tot l'any, no? I encara som al mes d'agost i ja hem gastat tots els recursos. Que quedem aprofitant per gastar perquè el preu de la llum està a zero o sota zero, o és millor que ens contenguem? No caldria gastar només pel fet que el cost sigui mínim en aquelles hores, o sí que cal, no? Però és que, a més, això no es veu reflectit a la factura. És a dir, els preus negatius de l'electricitat no faran que ens tornin els dobbers. Al final, a més, et cobraran igual. I, de fet, es crea la paradoxa que, com a consumidors, ara pagar més just quan el mercat marca més hores gratis que mai en tota la seva existència. A mitjans del mes de març ja s'ha registrat el mateix nombre d'hores electricitat zero que en tot el 2023. I, de fet, pel que he llegit, el 2023, per primera vegada a la història, es va generar més energia amb renovables que amb tecnologies fòssils, que amb el gas i amb les nuclears, no? En això cal afegir-hi la baixa demanda. Com que enguany no ha fet gaire fred, la gent no ha posat la calefacció tant com altres anys, i de fet aquests mesos, abril i maig, solen ser els pitjors per al sector i suposadament els millors per al consumidor, perquè com que hi ha més hores de llum, hi ha més producció fotovoltaica, i com que les temperatures són moderades, no posam ni la calefacció ni tampoc posam l'aire condicionat. Però res de tot això impacta ni en els clients ni tampoc ens impacta tots al mateix temps. És més, justament, a conseqüència d'aquesta baixada dels preus majoristes de l'electricitat, l'IVA de la llum ha pujat un 21%, la qual cosa provoca que molts usuaris estiguen pagant més, malgrat que els preus hagin caigut en picat. Més paradoxes. Com que les renovables han crescut tant, han arraconat les fòssils, que a més són més cares. Hi ha hores en què directament es desendollen els aerogeneradors per evitar sobrecàrregues d'un sistema amb excedents que tampoc genera preus en positiu. I això fa que s'invertesqui menys en renovables. Clar, tu no vols invertir per aconseguir un preu zero, perquè els preus baixos deriven en baixes rendibilitats. els anys 2021 i 2022, com que els preus eren altíssims i amb el tema de la guerra d'Ucraïna i tot això, les inversions es varen mobilitzar en el sector de les renovables, però ara és com que volguessin tancar l'aixeta, per dir-ho de qualque manera, no? Per tant, el tema és complex. Podria ser positiu si la voluntat anés cap a la bona direcció, però trob que ens falta molta informació, i plantejar el tema en termes com que l'electricitat serà gratis o tindrà un preu negatiu de tal hora a tal hora, si no s'explica tota la resta, crec que genera molta confusió i, com dic, no s'acaba d'entendre quin és l'objectiu de la notícia.
A mi m'ha deixat impressionada la il·lustració que ha fet la Llúcia.
S'ho ha preparat,
Llúcia,
s'ho ha preparat.
Bueno, s'ha preparat, que ara qualsevol cosa que diguis és una obvietat.
No.
Perdó, no? Després de... No, jo estic absolutament d'acord, perquè quedi clar, però a més jo crec que al final el que ens passa és que ens perdem, no? És a dir, avui la Llúcia ens ha fet doncs una demostració del contingut que impliquen unes determinades notícies, no? Que tenen un reclam social evident, i que, en canvi, la realitat d'aquestes coses, de la realitat informativa del que s'està dient, és una realitat informativa que no respon en el titular, no? I després, una altra cosa, també es juga amb una qüestió, no? Per part de les empreses, doncs, que ens donen els subministraments, que no sabem de la missa a la meitat, i que quan tenim un rebut a davant nostre, analitzar aquell rebut i saber on tu podries estar estalviar és una incògnita, no? I llavors, quan et truquen aquestes companyies que tu, escolti, li sortirà el rebut més barat si fa aquest canvi, dius, mira, jo
li
ja...
Li cau el fix de la llum, sí, no sé sí, què, és que jo no sé quan l'estic pagant, el fix de la llum.
Segurament m'estan estafant, saps? Però jo ja no em moc més, que m'estafin amb coneixement de causa. No,
ningú entén res, i al final el que explica la Llúcia d'aquests canvis de preu en l'energia, no?, que ens n'acabem fent ressò als mitjans, n'acabem parlant, són estratègies de màrqueting, no? Perquè si el preu de la llum sempre fos el mateix, doncs no en parlaríem tant. I aleshores, en un context de pujada com el que hem tingut en els darrers anys de les energètiques i dels nostres consums, doncs dir que hi ha una sèrie d'hores en què és molt barat posar la rentadora, o que fins i tot és gratuït, doncs jo ho veig com una estratègia de màrqueting. Aquí al final el que hem de mirar és quan paguem el març del 2024 de llum i quan vam pagar el març del 2020 i el març del 2016.
Jo crec que aquesta és la qüestió, no? Perquè al final el rebut de la llum, com l'aigua, com el gas, hi ha molts conceptes que són fixes i que no depèn del consum que acabis fent.
És igual que gastis molt o poc, però hi ha tota una sèrie de quantitats que et venen carregades sempre. Sí.
I que, a més a més, jo crec que aquí rau la clau de, entre cometes, de l'èxit d'aquestes grans companyies, és que pràcticament ningú entén quin benefici li suposaria canviar-se d'un distribuïdor a l'altre, quina tarifa li convé més en cada moment, perquè, a més, com que les necessitats van canviant...
Escolta, a mi ningú té capacitat d'empaitar-ho, perquè és el que deia la Isabel, al final tu no... Vull dir, podries estar fent 1.000 trucades a 1.000 companyies per optimitzar la teva factura, però...
A més, truques a comercials, i els comercials que volen vendre, perquè no volen que tu paguis menys, si no estarien cobrant un sou per aquesta feina. I llavors jo, per exemple, en el meu cas he optat per la resignació, i pel que deia una mica la Isabel, prefereixo tenir el que tinc. Moltes vegades et truquen i et diuen prefiere pagar más, jo sempre responc sí, prefereixo pagar més,
perquè no m'atabalis,
però al final
assumeixes sentir-te estafat.
Però això una mica era com el que passava abans amb les companyies de mòbils, ara hi ha més marge de maniobra, però al final havies de pagar allò, i si volies canviar-te t'amenaçaven que estaries 15 dies sense telèfon, sense internet.
Sí. Les companyies de mòbils eren molt més pervers, o és molt més pervers, perquè quan tu els dius, mira, és que em canvio de companyia, no, escolti, li faig una rebaixa, però escolti, vostè...
Faci-me la ja de sortida.
Faci-me per defecte, no, aquesta rebaixa.
Sí, això a mi em sorprèn. És com el tema dels pagesos, no? Quan hem parlat aquests dies molt amb el tema dels pagesos. No, és que hi ha massa burocratització, i aleshores surten els governs i diuen, no, reduirem la burocràcia. Dic, cony, haver-la reduït d'entrada, no? Perquè si la pots reduir tan ràpidament és que tal vegada no era necessària. Si em pots fer ara la rebaixa del preu de la tarifa elèctrica o telefònica, és que potser abans m'estaves cobrant de més.
Sí.
De tota manera, deixa'm també dir una cosa, i és que cada vegada que fem estudis sobre l'audiència, els oients o els espectadors o els lectors demanen notícies positives. Es queixen que totes les notícies són negatives, que només expliquem que desgràcies, malalties, guerres...
Sí.
Que... No, però el que volia dir és... Així com fa un any explicàvem que el preu de l'energia estava en màxims històrics, que es pagaven a 200, 300 i 400 euros el quilowatt-hora al mercat majorista, que aquesta és una altra, el mercat majorista, no el minorista, que és el que acabes pagant tu. Però llavors, en el moment en què estan en negatiu, que vol dir que estan molt més barat del que estaven fa un any, ens sentim una mica en l'obligació d'explicar-ho. Tot i que és veritat que pot ser malentès, perquè al final a la gent no li pagaran per posar la rentadora. Sí, sí. Encara que estigui en negatiu, no, no, si tu poses la rentadora hauràs de pagar.
I a més
no
una rentadora que gastes aigua, ara no caldria
també,
tampoc.
També,
gastar
exacte.
Aigua.
Si no és que val la roba és bruta, no cal que posis la rentadora perquè és barat ara. No, 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 perquè gastes aigua. Però ens trobem també en aquesta dicotomia a vegades perversa de, home, si hem explicat quan estava a 400, potser que l'expliquem ara que està molt barata o fins i tot en negatiu.
No, però llavors això voldria dir que les renovables funcionen, però el problema justament és que funcionen massa bé.
Clar.
I llavors no hi volen invertir, no? I clar, llavors estàs en una situació que dius, és bo que funcionen les renovables perquè baixa el preu a zero o sota zero, o no és bo, perquè tanmateix jo a la meva factura o al meu rebut no ho hauré reflectit de cap de les maneres.
Mm-hmm. Clar, jo recolzo això que dius de les renovables, no? El que passa que hauríem d'anar allà i la responsabilitat dels estats és que acabem anant allà, tot i que hi hagi un menys mercadeig i que això impliqui una pèrdua econòmica, no? D'alguna manera s'hauria de compensar. Jo, respecte al que apuntava l'Òscar, a mi em sembla molt interessant aquest reclam que fan els oients o els lectors, no? De les notícies positives, no? Ens hem acostumat que la notícia és notícia quan és negativa, no? I que poques vegades, no és quan tenim... Sí que és veritat que amb els temes mèdics estem tots molt sensibilitzats i tots estem absolutament d'acord que en el moment que se'ns planteja o se'ns informa d'una notícia positiva tots ens hi sentim corresponsables i coimplicats, no? I en canvi, amb les notícies, no sé, no? Econòmiques, socials, etc., ho donem a vegades com per fet i en canvi realment estaria molt bé que comencéssim a parlar en positiu de les coses.
Com a resum de la teva dèria, hi ha un mític, Llucia, tall de veu de l'APM, que és tot és una enganyifa dels de dalt, i em sembla que és un resum fantàstic per aquest tema i per tants altres. Tot és una enganyifa dels de dalt. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passa un minut d'un quart. De seguida anem amb aquest anunci que ha fet el govern, que canvia el fet de portar aigua en vaixell des de la depuradora de Sagunt cap al port de Barcelona i ho canvia ara per dessaladores mòbils flotants sobre el mar. Ara hi anirem i ho tractarem i trucarem un expert perquè ens expliqui com funcionen aquestes dessaladores. Però des de primera hora del matí a Catalunya Ràdio us estem donant unes dades que també posen els pèls de punta. És la fotografia que es fa des de l'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament a Catalunya, i reflexa la situació que es viuen a les aules catalanes. Han parlat amb 10.500 docents, la majoria dones. El 60% assegura que algun alumne els ha agredit. La meitat concreta que han estat agressions de caràcter verbal, és a dir, insults. I un 14% diuen que han estat agressions físiques, vaja, que els han pegat. I la cosa no s'acaba aquí. L'enquesta també ha quantificat que a un de cada tres mestres els ha agredit, principalment els ha insultat un familiar de l'alumne. Saludem l'Anna Jolong, és doctora en Ciències de l'Educació i directora de LID Barcelona, Centre de Lideratge Educatiu. Bona tarda.
Bona tarda.
Mirant aquestes dades i parlant amb professors, amb mestres que estan en les aules cada dia, la sensació és que alguna cosa s'ha trencat a l'escola.
Sí, però deixa'm dir, perquè us he escoltat ara el que estàveu parlant, que també estaria bé amb Educació treure algun dia alguna notícia
també
positiva,
sí,
perquè tenim un ambient entre les dades PISA, les competències, i ara aquesta enquesta de l'USTEC, tenim un ambient catastrofista i tots semblen profetes de calamitats. I jo crec que hi ha molt professorat compromès, que hi ha molt alumnat també compromès amb l'aprenentatge, i no sé si fem sempre la millor fotografia del país i de la realitat que hi ha en els centres. Jo no he pogut llegir aquest estudi, per tant, no sé d'on han sortit les dades, quin rigor hi ha, quina mostra, perquè, clar, ens agafem unes dades també i no sabem gaire com s'ha fet l'estudi. Val? Em sembla una majoria molt aclaparant, que no sé si és el que realment és. O sigui, és veritat que és un tema d'una complexitat enorme, que hi ha molt de patiment per part del professorat, però que això també toca moltes tecles, perquè també hauríem de pensar en quina societat estem, quins nivells de tensió i de conflicte hi ha, quins canvis hi ha hagut a la família, no? Hi ha les famílies tenen menys menys fills. Hi ha tot un tema de sobreprotecció de fills, que també cada dos per tres en parlem, no?, i traiem. Hi ha una arribada de la diversitat en el nostre país i a les aules enorme, i no s'han donat sempre tots els recursos, ni la formació, ni estem preparats, ni ens en sortim, perquè es parla d'inclusió, però no tenim, de vegades, els mitjans per realment ser inclusius. I deixa'm afegir un últim punt amb això, eh? La professió també ha canviat. Jo crec que hi ha un cert desprestigi, el professorat demana més valoració, més reconeixement, i hi ha una crisi de confiança. Jo no sé si és tant d'autoritat com de confiança la crisi que té l'escola en el nostre país.
A veure, anem per parts, perquè algunes coses que han sortit.
Sí, he dit moltes coses. Sí.
Una de les sensacions que tenim tots plegats, i avui, per exemple, en la reunió del programa en parlàvem, és que ja està com de moda desafiar l'autoritat. Passa a les aules, però, per exemple, també cada vegada parlem amb metges i infermeres que es troben que ja tenen també agressions verbals, la majoria de vegades, per part dels pacients. Es posa molt en dubte ara el paper de la policia, dels cossos de seguretat, etc. Està com de moda posar en dubte l'autoritat?
No sé si està de moda posar en dubte l'autoritat, però sí que penso que, a part de saber per què no ens en sortim, no?, i estudiar-ho bé, i no només amb aquesta enquesta, i anar més a fons, penso que la pregunta clau és cap a on vol anar l'escola. Volem anar cap a un model d'escola repressiva, de prohibició, d'aquesta autoritat, que més que autoritat és autoritarisme, no?, per tant, de prohibir, de sancionar, de punició, d'expulsions, de fulls d'incidències, de repetició. A França estan anant cap aquí, eh? I a Estats Units la policia està a la porta de les escoles, i a Londres també hi ha molta policia a les portes de les escoles. Cap a on volem anar? O sigui, la policia fa la seva funció, però la funció de l'escola és educar, no? Llavors jo em pregunto cap a quin model d'escola, perquè com resolguem els conflictes a l'escola és com els resoldran després aquests alumnes, aquests joves, aquests infants, a la seva vida, en el futur. Per tant, quina escola volem és quina societat volem, no? Jo he sentit aquest matí també una mica del debat, i es demanaven eines, no?, que tinguin més eines, perquè pensem en les eines només des de la punició, o hi pot haver un altre tipus d'eines molt importants i que potser el professorat no sempre té, i per exemple la secundària encara més, no? Perquè tot això també té molt a veure amb la formació que tenen. Jo penso que hi ha d'haver molt més suport, acompanyament, formació contínua del professorat. No surten formats de les facultats. S'aprèn, és una professió que s'aprèn molt com ofici, s'aprèn molt fent. Llavors, el que no pot ser és que un professor estigui sol, i en tenim masses que probablement estan sols. El professor ha d'anar acompanyat, i aquí també hi ha tot un paper de les direccions escolars, no? Com les direccions, aquests temes, doncs treballen un clima que no sigui un clima de que no passa res, d'impunitat. No, no. Un clima de convivència i un clima de resposta. I això es treballa de manera col·laborativa, i el professorat ha de treballar molt més en equip, i també s'ha de treballar amb l'alumnat. Els escoltem, els alumnes? També m'agradaria que algun dia entrevistéssiu algun alumne a veure ell com ho veu, no? I què pensen, doncs, d'aquestes respostes més punitives. Pensem que tenim... estem a la... En tema d'abandó escolar som campions, eh? O sigui, tenim un problema de fracàs i abandó que potser té molta relació també amb com abordem aquests temes de disciplina, de conflicte, no? Perquè hi ha molts centres que ho estan fent molt bé, i això també és veritat, no? I això de vegades demana implicar l'alumnat en primer lloc, no? Que no sigui només el docent o també o el despatx del director, sinó que hi hagin alumnes que s'ocupen i es preocupen de tot el que és la convivència escolar, però també les famílies. Què en fem de les famílies, no? Les famílies o treballem de manera corresponsable o es fan aliances amb les famílies, perquè aquí sí que hi ha un trencament, no? Parlaves de trencament, cada vegada hi ha més un enfrontament entre l'escola i la família, i així no ens en sortirem, i els que pateixen és l'alumnat també, i llavors no ens en sortirem d'educar. I treballar amb les famílies vol dir, oi que també posaves el tema de salut, no? Oi que quan anem al pediatre, el pediatre ens diu i ens orienta sobre l'alimentació del nostre fill, i això és coses que fem a casa, no?, que hem de menjar fruita i hem de menjar verd, doncs també els docents els hi hem de donar l'autoritat des de les famílies, i és recrear confiança deia que és una crisi de confiança. Recrear confiança amb els mestres en saben, i els mestres han de poder orientar-nos. I si un mestre fa una proposta per al meu fill, no estic a la porta del centre immediatament per queixar-me i per reivindicar i per dir que no estic d'acord amb allò, no? O sigui, hi ha molts conflictes que les famílies s'hi fiquen pel mig i ho acaben d'espatllar, no?
Llavors, entraríem una mica en allò de la sobreprotecció als fills, no? Exacte, perquè a vegades un professor exacte. Que posi en dubte l'actitud d'un nen, si després resulta que arriba el pare i fa costat al nen i no al professor, li està buidant l'autoritat, entre cometes.
Clar, això no pot ser, això no pot ser. Però això només ho resoldrem si també des de dins de l'escola, en comptes de queixar-nos, que sovint també per aquí ve molt del malestar, la queixa, pensem estratègies i pensem que part de la professió i de la responsabilitat pedagògica és treballar amb les famílies, no? Llavors, què estem fent amb les famílies? Com les fem partícips, no? Com les impliquem amb l'educació dels seus fills, no? Hi ha moltes coses a nivell d'eines. Una seria aquesta, no?, de les famílies, però també, per exemple, s'ha posat molt de moda tot el que és l'educació emocional, no? I llavors, a moltes escoles s'està fent educació emocional. I què passa després? Perquè potser és una educació emocional que mira molt cap endins d'un mateix com em sento, com estic, avui estic content, avui estic trist, estic feliç, no estic feliç, i ens mirem molt a nosaltres mateixos, no? Jo sóc de recuperar tot el que és l'educació en valors i en ciutadania, no? Perquè si a les escoles els conflictes no es treballen des d'una perspectiva de que estem educant a una societat democràtica, passarà el que passarà, que es demana més punició, es demanen respostes més des de la sanció, la prohibició. En canvi, si construïm des de l'escola l'escola és com una casa i llavors ens parlem les coses, no?, i aconseguim d'alguna manera aquesta educació molt més a l'alteritat, i llavors penso que aquí l'escola està molt sola, perquè la societat va per on va, també.
És l'opinió de l'Anna Jolong, doctora en Ciències de l'Educació i directora de l'IT Barcelona, Centre de Lideratge Educatiu. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Migdia i bona tarda.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda. No sé com ho...
Mira, jo, clar, ara no sé exactament la realitat dels centres educatius en el dia a dia. Jo vaig ser professora de secundària durant 10 anys, quan em vaig llicenciar i vaig acabar de l'Olimpíada Cultural, i, evidentment, la realitat en una aula... en una aula, segurament a primària també deu passar, però secundària és on més, doncs, per una qüestió de reafirmament de les persones i dels alumnes i tal. I jo he escoltat molt atentament el que la senyora Jalong deia i em sembla que està molt bé, però que parla d'un món idíl·lic, no? La realitat és que quan hi ha tants de mestres i professors que estan dient que han patit agressions, això respon a una realitat que també té a veure amb la falta del principi d'autoritat, també té a veure amb una qüestió social i familiar d'una determinada valors i una determinada manera d'entendre l'educació, també té a veure amb una sobreprotecció de les famílies respecte a la decisió que el mestre pren, i per tant que aquí se'ns estava plantejant tot el que se li podia, aquests instruments o eines que se'ls podia donar als mestres, però des d'una perspectiva absolutament idíl·lica. És a dir, el mestre no pot estar preparat amb tot perquè no hi ha recorregut formatiu que això pugui ser, no hi ha recorregut que pugui atendre la família i educar a la mateixa família. És a dir, la família, si el mestre ha d'educar a la família en com gestionar els conflictes dels seus fills a l'hora que venen, arriben a casa després d'un dia d'escola que se li ha picat la cresta o que se l'ha renyat o que se li ha exigit, etc, tenim un problema a l'hora de plantejar-nos què els estem demanant als mestres i professors, no? I jo, per tant, diria, és evident, necessitem més instruments, més eines i més formació. Sí, hem de mimar els nostres mestres, sí, hem de mimar els nostres alumnes, també, hem d'aconseguir que tinguin major projecció i que l'autoritat no sigui interpretada com algú negatiu. Jo crec que ja el model danès d'educació és un model que molts països el posen com un exemple. El model danès, el principi d'autoritat, és inqüestionable. Inqüestionable. Llavors, tenim un problema perquè ens ha semblat durant els darrers anys que hi havia que es podia qüestionar l'autoritat en qualsevol àmbit? Probablement també. Segurament és evident que no volem tornar en aquell àmbit educatiu on la pedagogia no tenia cap sentit, on només s'aprenia a força de bufetada o a força de penalitzar una determinada actitud. És complicat, és un tema molt complicat.
Jo, des del punt de vista de les famílies, jo crec que les famílies, moltes famílies, també el problema és que l'entrevistada parlava de que l'escola educa, jo diria que coeduca, i aquí el problema és que moltes famílies pensen que la funció de l'escola és educar i que ells ja se'n poden desentendre i que a les 5 de la tarda ja els hi tornaran els crios educats amb les matemàtiques apreses i amb la llengua apresa, no? I crec que aquí és un dels problemes. La sobreprotecció de molts pares, sí, però jo diria que també un problema que per mi és més greu i que jo començo a veure també, el meu nen és petit, però ja ho començo a veure, pares això, que simplement deleguen en l'escola unes funcions al 100% que mai funcionarà. No pots portar el nen a l'escola i pretendre que te'l tornin educat i tu a casa despreocupar-te'n, no? Llavors, crec que és un equilibri molt, molt difícil i que ara mateix és la situació, jo diria que com reflecteix l'estudi, és bastant complexa.
Jo no sé, clar, aquí moltes vegades quan apareixen dades d'aquestes i no podem comparar, és a dir, no sabem si fa 10 anys o fa 20 anys el 60% dels mestres deien haver patit alguna mena d'agressió verbal a classe o agressió física. En tot cas, senzillament, i ho hem dit moltes vegades i en molts altres àmbits, jo crec que no podem demanar-li tot a l'escola. És a dir, que l'escola no ho pot fer tot, que l'escola no ho pot resoldre tot, que l'escola no pot actuar sobre tot. És a dir, l'escola no pot ensenyar continguts, però també formar persones i formar-les en temes financers, en temes ambientals, en temes de gènere, en tema de consum dels mitjans de comunicació, en tema d'ús de les xarxes socials. És a dir, tot no ho pot fer l'escola, perquè, a més, les hores de docència són limitades i després també els mestres tenen la formació que tenen. I segurament n'hauríem de tenir més i segurament hauríem de ser capaços de que els mestres sortissin més preparats i ser més exigents amb ells. Però repeteixo, no podem demanar a l'escola coses que són de la societat. I efectivament a l'escola passen aquestes coses perquè les aules són un reflex de la nostra societat, són un reflex del carrer. És a dir, l'escola no és un món aïllat, no és una bombolla. Aleshores, quan parlem de aquesta setmana, per exemple, no? A partir de la proposta que ha fet la Clara Ponsatí i Jordi Graupera del tema de la immersió, i diem, no, és que el català a l'escola, bueno, la situació de la llengua a l'escola és un reflex de quina és la situació de la llengua al carrer. El mateix passa amb la disciplina, el mateix passa amb els hàbits, no? Com per exemple, doncs, quan parlem dels telèfons, i amb el tema de la disciplina, doncs és evident que hi ha una deslegitimació del poder en molts àmbits, i aquesta deslegitimació del poder doncs també es tradueix en allò que no és tòpic, que és que segurament doncs abans hi havia molts més pares dels que hi ha ara que donaven tota la credibilitat o tota la certesa a l'opinió del mestre, i ara cada cop doncs veiem com això passa menys, no? I com hi ha més pares que són exigents amb els mestres, tenint o no tenint raó, i que a vegades doncs no compren, diguem-ne, la versió de l'escola. I de fet, aquest estudi el que diu és que la majoria d'aquestes agressions no venen dels alumnes, no?
No, família. Moltes vegades és la família de l'alumne.
Que venen de la família, amb això t'està dient. I normalment, quina família? Doncs els pares, no? Perquè normalment un mestre no relaciona amb el tiet, amb l'avi del nen o amb el cosí, es relaciona amb els pares del nen.
I jo en aquesta corresponsabilitat, és a dir, la corresponsabilitat és de tots, no? És a dir, de nosaltres com a família, jo m'agradaria dir una cosa, és a dir, per no estigmatitzar, és a dir, no ens pensem que les famílies que s'enfrenten amb els mestres són famílies de persones immigrants, és a dir,
Bueno, això no ho ha dit ningú.
No, ja ho sé, Ferran. Ho dic perquè a vegades és fàcil que, com que a les aules, a les persones nouvingudes impliquen un esforç per part dels mestres, implica també una dedicació de més, implica posar al nivell aquella aula, etc. A vegades pot semblar que això, que aquestes agressions puguin... I ho dic per deixar clar que no, que és a dir, que les famílies aquí totes són responsables i una part important de famílies són aquelles que se senten segures de que els seus fills no tenen cap màcula, que els seus fills se'ls ha de respectar i que en tot cas qui s'equivoca és el mestre o el professor.
Sí, precisament a vegades amb el tema dels immigrants, i jo conec casos, jo no tinc fills, però tots els meus amics en tenen, i a vegades n'hi ha que estan doncs, a AFES, en el que intenten precisament que les persones de fora, que els pares que són persones d'altres països extracomunitaris, s'impliquin a les AFES. Més.
I jo la meva experiència, clar, jo estic parlant, jo ara fa molts anys que no soc docent, però jo m'havia trobat en situacions molt delicades, no? Incendi d'una papelera, no sé què, tal, i no eren de fora, no? És a dir, els més respectuosos a l'hora de... Per què? Perquè aquest principi d'autoritat, per bé i per mal, i per bé i per mal, el tenien molt més interioritzat. I les famílies també. És a dir, amb qui tenies problemes eren amb aquells que se sentien més combatius i més, amb més drets, etcètera, etcètera. Lo qual, és evident que tenir drets és imprescindible i és positiu, no? Però té una doble vessant.
Passen 5 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida abordem aquesta notícia que avui ha anunciat el govern. Desaladores mòbils marítimes flotant per tal d'abastir l'àrea metropolitana de Barcelona i, de fet, bona part de la costa catalana quan entri en emergència 2 de sequera.
Òmnium Cultural defensa i promou el català en desenes de projectes. A l'escola, l'esport, la tecnologia, el cinema, les institucions, la literatura. Fes-te'n soci a òmnium.cat i suma la teva força pel català. Òmnium Cultural. Més de 60 anys treballant per la llengua, la cultura i el país.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Aquest Sant Jordi, l'advocada feminista Carla Vall ens presenta A la Foguera, un estudi sobre les bruixes i una reflexió sobre la persecució des de fa 600 anys de les dones de tots els temps que han pensat diferent. Des de Margarita Devesa, una de les primeres dones jutjades per bruixeria, fins als casos més mediàtics recents. Aquest Sant Jordi, no oblidem les dones que ens han precedit i les que seguim lluitant. A la Foguera, de Carla Vall.
La quarta edició del Desconcert 2024 fa el salt al Pirineu. A la Seu d'Urgell, dos artistes que veuen de la tradició de maneres ben diferents. La Ludwig van i l'aranesa Alidé Sanz. Vine al desconcert de la Seu d'Urgell, el divendres 19 d'abril a la Sala Guiu. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'app Dicat.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot el desconcert Dicat.
Dissabte 20 d'abril, al suplement celebrem Sant Jordi des de l'Abacus de Sants a Barcelona, carrer de la Creu Coberta. Ho farem amb els grans protagonistes de la Diada, els escriptors Abraham Urriols, Maria Climent, Xavi Coral, Pau Cusí, Marc Serrats, Ofèlia Carbonell... I molta música. Tindrem la Maica Navarro, el comunista Joel Díaz i també el Pep Noguer. Tot amanit amb el directe de Venus i Guillem Ramisa. Si et veig plorar... Aquest dissabte 20 d'abril, Sant Jordi arrenca al suplement.
Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril.
A Cadí ens mou mantenir viu el territori de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Per fer-ho, elaborem formatges i mantega amb la llet de recollida diària de les nostres granges. Comprant i gaudint dels productes Cadí, ajudes a fer que les nostres famílies ramaderes cobrin un preu digne per la seva llet. Cadí, entre tots, donem vida a la terra.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
La Vermella és el meu podcast preferit. És de doblatge, l'hauria d'escoltar i li agradaria. Faci'm cas, doctor.
Sabies que la Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
El que més m'agrada de la Vermella és que amb l'excusa del doblatge
Parlen de sèries i de cinema com mai s'havia fet fins ara.
La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català. En Jordi Domènech.
Un gran podcast comporta una gran responsabilitat.
Els dilluns a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3Cat.
Catalunya migdia.
Passant 9 minuts a dos quarts. Ho hem conegut avui, el govern renuncia finalment a dur aigua en vaixells fins a Barcelona per combatre la sequera i aposta ara per les desalinitzadores. N'instal·laran una de flotant al port de Barcelona en previsió que al mes d'octubre el sistema Ter Llobregat entri en fase d'emergència 2, una desaladora que serviria per garantir l'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana sense necessitat d'aplicar més restriccions. La Comissió Interdepartamental de Sequera ha decidit comprar aquesta barcassa, que costarà 100 milions d'euros i que produirà l'equivalent del 6% de l'aigua que es consumeix en aquesta àrea. Però és que, a més, el govern ja ha comprat a mitges amb el Consorci de la Costa Brava 12 desalinitzadores mòbils que podran cobrir el 35% de la demanda des de Portbou fins a Castelló d'Empúries. Saludem Xavier Sánchez Vila, és professor i investigador de l'Escola de Camins i director del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Barcelona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta solució que ens ha sorprès a tots, de les desaladores mòbils o de les desaladores flotants al mar, és útil? És bona solució? És una botat? Què és aquesta solució?
El primer ens ha sorprès a tots, de veritat, a mi també. No en sabíem res. És una solució, home, primer és una molt bona notícia que s'hagi abandonat la idea dels vaixells. El tema de les desaladores és que jo crec que el problema és purament econòmic i energètic. O sigui, realment són, de les solucions un cop abandonada la del vaixell, és la més cara que queda. O sigui que, clar, estem en emergència, llavors dius, home, si és una solució temporal i d'emergència, doncs d'acord, no? Vull dir, si realment és l'única manera d'abastir, però realment el cost és molt alt. Molt alt. El cost de producció, no només hi ha aquests números que has dit tu, del cost d'inversió, però després el cost de la pròpia producció de l'aigua realment molt alta.
Ens diuen, però, que és més barat l'aigua amb aquest sistema de les desaladores que no l'aigua portada en vaixell.
Sí, això segur, perquè l'altra era encara més cara, però que sigui més barat no vol dir que sigui barat, vol dir que és la segona opció més cara que hi ha. És la solució que garanteix, és a dir, la desaladora el que fa és garantir que tindràs aigua per sempre, no? Perquè dius, sempre hi ha aigua al mar i per tant sempre podrem tenir aquesta aigua, però un cost, i també tot depèn del preu de l'energia. Si torna a pujar el preu de l'energia i es posa com estava fa un any i mig, doncs és completament insostenible. Si és una solució d'emergència, o sigui, aquestes portàtils que està parlant a la Costa Brava, doncs, bueno, si és d'emergència i la farem servir uns mesos fins que plogui, esperem que plogui algun dia, doncs endavant, però no és una solució que es pugui deixar, no és una bona solució perquè es quedi allà, és a dir, gastar-se tants diners per una cosa que en teoria hauria de durar poc de temps, no sé si té gaire sentit.
Clar, és evident que la solució idònia és haver construït les desaladores, tenir-les ja de manera fixa, com estan en algunes, però tenir-ne més, o fins i tot plantes de potabilització, però arribats a aquest punt, ara mateix, que estem a meitats d'abril i en la situació actual, hi havia alguna alternativa per salvar aquest estiu, o aquesta era l'única, un cop no hi ha hagut prou previsió?
No, per salvar l'estiu, home, s'estava estudiant agafar aigua de la zona de Besòs, i jo crec que aquestes... No sé com està l'avançat del sistema, no, això sí que no ho sé jo ara mateix, et podríem preguntar, no?, com ho tenen, però realment la quantitat d'aigua que estem dient, que és això, el 6% del subministrament, doncs és una quantitat fins i tot més petita, però semblant a la que podies treure del subsol de Barcelona, de la zona del Besòs, entre el rec Comtal, el subsol de l'aqüífer del Besòs i tot això. Jo crec que aquesta seria millor, jo crec que seria més barata, segur.
N'hi ha alguna, tipus aquesta que han anunciat per Port de Barcelona, és a dir, aquesta barcassa flotant que estigui funcionant ara mateix al món, o no, o és un sistema desconegut fins ara?
Doncs, quan he sabut que me n'heu trucat, ho he estat buscant, perquè realment jo no l'havia sentit parlar de cap, i no ho he trobat, no t'ho sé dir si n'hi ha cap ara mateix, però és un sistema tecnològicament vàlid. És a dir, les depuradores de flagat, les que està parlant, les portàtils, aquestes van, són o camions grans o contenidors, són d'aquesta mida. Mm-hmm. Aquesta, evidentment, és molt més gran, està parlant. Llavors, no la conec, però suposo que no és l'única, no? Clar. Mm.
Ens diuen que és una mena de barcassa que estarà flotant al davant del port de Barcelona i que estarà connectada amb un gran dipòsit al mateix port que ara s'està condicionant i que és aquest dipòsit el que està connectat a la xarxa de Boca, per entendre'ns. Funcionaria així?
Sí, és molt semblant al concepte que es parlava abans del vaixell. O sigui, l'idea era... A veure, és equivalent a dos vaixells diaris, per dir-ho, perquè ens entenem així de números grossos. Uh-huh. És com si portessin dos vaixells diaris. Els vaixells porten aigua, en aquest cas es parlava de segon, però podria ser igual d'un fos, i en aquest cas es genera l'aigua directament. Per tant, bàsicament està a la mateixa zona on està previst que trequessin el vaixell, i llavors el que es fa és connectar, que això sí que estava més unit a Prat, que és la connexió directa cap a la xarxa. Per tant, simplement és com tenir un vaixell permanentment allà, i que en comptes de portar l'aigua la produeix. No? Així, perquè ens entenguem.
Uh-huh. L'altra decisió és la de comprar a mitges amb el Consorci de la Costa Brava aquestes 12 desalinitzadores mòbils, que per entendre's ara ens deies que tenen la mida més o menys d'un camió una mica gros. Aquesta és una solució també temporal i donada la situació actual factible i positiva, o es podia haver buscat alguna altra?
No, aquí, a veure, a llarg termini no és una bona solució, repeteixo pel preu. Sí, a llarg termini jo crec que la solució, la que s'està pensant en aquest sentit, és la regeneració d'aigua, és la reutilització. Clar, temporalment, si no fer més plantes regeneradores no estarien preparades ara per l'estiu o per just després de l'estiu. Llavors, potser sí, però una cosa és comprar-les, l'altra és llogar-les. Aquí no està molt clara la notícia. O sigui, la inversió sí que deien que era d'uns 10 milions, però no sé si el que fan és fer un renting o fer algun tipus de control. Jo crec que si és temporal, home, té molts problemes, ser una desaladora, però amb el rebuig, per exemple, és un problema important, a part de l'energètic, però si és temporal, doncs endavant. El que passa és que quant de temps durarà no ho sabem. Mm-hmm.
Què vol dir el rebuig? Parlem de les mòbils, eh?
Sí, igual que les fixes tenen rebuig, és a dir, tu, una desaladora bàsicament el que fa és agafar aigua del mar, en aquest cas, i agafar i convertir una part de l'aigua en aigua potable i l'altra part de l'aigua està al doble de salada, perquè sí, per fer números grossos, sí. Si tu agafes 2 litres d'aigua de mar, un el converteixes en aigua potable i l'altre litre d'aigua et queda el doble de salada i llavors l'has d'abocar i s'ha d'abocar al mar. I per tant, això és el que diu el rebuig de les desaladores. Totes les desaladores tenen aquest rebuig, No. Les portàtils, les fixes i la flotant. Totes tenen aquest tipus de rebuig. I, per tant, el que és important és el tractament, és entendre bé que es fa amb aquest rebuig, perquè és una aigua molt salada, que s'ha d'abocar al mar, però es pot abocar, per exemple, a la costa, s'ha d'abocar mar endins, perquè si l'aboques a la costa, doncs provoques un fort impacte sobre l'ecosistema marí.
Com funciona? És a dir, clar, això deu necessitar energia per tal de fer-les funcionar. A nivell ecològic és rendible gastar l'energia, que no sé si van amb gasoil, si van elèctriques, com funcionen?
No, per això dic que no és una solució a llarg termini. Per donar una idea, la saladora que... Bueno, ara n'hi ha dos en marxa, no? La Tordera i la de Barcelona. Mm. La de Sos. Llavors, aquestes dues saladores, clar, consumeixen moltíssima energia, tanta que ara portaven 10 anys aturades, mm-hmm. bàsicament. Bueno, no estan mai aturades del tot, sempre serà un rendiment del 5% o del 10%, perquè no estiguin completament aturades, que ja se sap que els motors, si un motor està 10 anys parat, després no el pots arrencar, no? Mm. Perquè així, per fer el símil amb un cotxe. Però bàsicament, estan aturades si hi ha una altra solució. Llavors, clar, aquestes desaladores estaran, ara les posaran en marxa, perquè estem en emergència. Quan deixem d'estar en emergència, el primer que faran és aturar-les. I quan s'aturin, seguiran consumint, o sigui, clar, el cost, encara que sigui només des del punt de vista econòmic, que jo no sóc economista, però el cost d'amortització de tot aquest diners que has posat, doncs home, té una repercussió important sobre la factura de l'aigua, o bé, com deien avui, que no es repercutirà la factura de l'aigua, repercutirà impostos, bueno, allà, a despesa de la Generalitat, ja són impostos, al final acabem pagant igual. Mm-hmm. Per tant, clar, una solució tan cara, bueno,
sobretot comprar, no? Perquè potser hem tingut més sentit llogar-la mentre la necessitis i quan no la necessitis tornar-la.
Exacte, sí, si posa algun tipus de lloguer, Llavors, no, si fos algun tipus d'IUE, jo crec que no, ningú diria res. Diu, home, té una emergència i s'ha de pagar, i s'ha de pagar el preu que sigui ara mateix, però clar, ara mateix, si ho comprem, estem invertint uns diners que al final, a la llarga, en algun moment haurà de repercutir la factura de l'aigua. I ja ens parlava, he llegit, no sé, clar, repeteixo que les notícies d'avui que no la coneixem, que el cost de la desalació costaria, doncs, 6 euros al metre cúbic. Nosaltres, a la factura de l'aigua nostra, no paguem 6 euros al metre cúbic, paguem bastant, paguem molt perquè hi ha impostos, hi ha altres càrrecs i no sé què, però el cost de l'aigua em sembla que era al voltant d'un euro, no? Un euro i mig. Clar, això és 4 vegades més car. I llavors...
Qui ho paga, això, no? La Generalitat. No, no, dic que qui ho paga, la Generalitat, i per tant, al final, els contribuents.
I clar, ara paga la Generalitat, sí, clar, però al final la Generalitat som tots, no?
Ah, clar, per això, els contribuents, els contribuents.
En algun moment haurem d'acabar facturant, tant si és directe a la factura com si és indirecte a pressupostos.
No sé si la Isabel, la Gemma o el Ferran tenen alguna pregunta. La veritat és que és un tema que ens ha agafat a tots de sorpresa, perquè fins ara només havíem sentit la solució dels vaixells i no coneixem cap desaladora d'aquestes de portàtils. Sí, que n'hi ha moltes en funcionament, però en canvi d'aquestes que estiguin flotant a sobre del mar, com a mínim no és una solució molt extesa. Costa de trobar-ne, si és que en trobes, eh?
Perquè, no, jo tinc una pregunta que no sé si m'ho podrà respondre, però també és una pregunta... nosaltres ens estem informant de que hi havia una manca d'inversió per part de l'ACA i que, per tant, hi havia un superàvit remanent de 600 milions, pel que jo recordo, no? I la meva pregunta és... No sé si vostè ho sap, això, però si aquest, sí que sé que per a les desalinitzadores, aquestes dues desalinitzadores, l'ACA farà una aportació de 5 milions d'euros per finançar aquestes desalinitzadores. No sé si per la desalinitzadora aquesta del Port de Barcelona, l'ACA, atenent aquest romanent i atenent el compromís que ha de resoldre les infraestructures pendents que no es van resoldre en el seu moment per una manca d'execució per part del govern de la Generalitat, si aquesta desalinitzadora també rebrà finançament per part d'aquest superàvit que tenia l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí, bé, no ho han dit, és una possibilitat, no, la notícia no està completa, llavors això jo crec que només ho saben. Només ho saben a l'ACA, no? Sí que és veritat que, clar, el problema de l'ACA és un problema històric, és a dir, des de fa, clar, quan va haver-hi les grans retallades, tant a Espanya com a Catalunya, doncs el que vam tenir és que l'ACA va entrar en un problema molt greu de disponibilitat econòmica i van haver de fer retallades, i per això no es van executar moltes de les obres que s'havien planificat a l'altre. Bueno, ara s'ha revertit la situació, menys mal. L'ACA està en unes condicions molt diferents de les que estava fa, no sé, 15 anys abans, i per tant ara sí que té disponibilitat. No sé, ara ja sí que jo no sé si fan servir aquests diners per aquesta actuació o no. Sí. Hauríem de preguntar a Samuel Reyes.
Molt bé, doncs està pendent de poder-li fer aquesta pregunta. És Xavier Sánchez Vila, professor i investigador de l'Escola de Camins i director del Departament d'Energia Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.
La sensació és que un cop hem arribat a la situació actual, és a dir, no hi ha cap solució bona.
No, clar.
Perquè la dels vaixells, parlaves amb experts que deien que era la xocolata del lloro, la quantitat que arribava en vaixell i que era molt car, i aquesta, pel que ens ha explicat el Xavier Sánchez Vila, home, és bueno, millor que els vaixells.
Exacte.
Millor que els vaixells.
És més neta perquè un dels problemes que hi havia amb els vaixells, exacte, era que era molt car i que, a més, doncs, evidentment, els vaixells també contaminen. Ara, estem, en tot cas, parlant de solucions puntuals, per tant, solucions cares, i també que aquí s'està esprement al màxim, diguem-ne, la imaginació per intentar tenir un subministrament d'aigua i que no es vegin perjudicats els ciutadans i també els sectors econòmics afectats, que pressionen molt per evitar que hi hagi noves restriccions. Per exemple, doncs, el cas del turisme, el cas de l'agricultura, el cas de la indústria. Com deia, són solucions puntuals. Jo he estat mirant una mica i diuen, bueno, aquesta barca, no?, que es posarà al port i que serà aquesta desaladora, doncs hi haurà de ser durant 5 anys fins que arribin les solucions estructurals de les obres que s'han compromès. Després es pot vendre. es pot vendre, perquè malauradament sempre hi ha països i sempre hi ha racons al Mediterrani que en aquest context de crisi climàtica com l'actual estaran pitjor que nosaltres i que per tant necessitaran segurament aquesta infraestructura. Ara, evidentment, han d'arribar les solucions estructurals, perquè el canvi de clima, la millora de clima i que no tinguem episodis perllongats de sequera, no estem en aquest camí. Per tant, necessitem el reaprofitament, necessitem la millora de la xarxa, necessitem fer els regadius més eficaços.
Es canvien dos minuts, eh? Si
i,
no, no
i necessitem contenir també la despesa actual d'aigua i el creixement actual.
Jo crec que, com abans deia el Ferran, no? Si els pagesos tenen molta burocràcia i ara dius que la trauràs, per què no la treies abans, no? Jo crec que la sequera no és una cosa sobrevinguda que hagi arribat ara mateix, i el problema és que, com que anem tard sempre, doncs anem a aquestes solucions, que jo penso que si els experts han triat aquesta solució, hem de confiar que aquesta és la millor opció, perquè crec que la majoria de la població no està especialitzada en sequera, i per tant hem de fer un acte de fe amb els experts, però sobretot que serveixi de lliçó. Això ha passat també amb l'energia, ha passat amb moltes altres qüestions. Ni Europa, ni Catalunya, ni cap estat han estat capaços d'avançar-se al que ja semblava, i molts experts alertaven que passaria, no? I crec que ha de servir això, no? Si d'aquí 5 anys hem de tenir les infraestructures, doncs que potser les haurien d'haver tingut ja fa 5 anys, no?
Bé, jo només dic que responsabilitat. I que els governants, que per això els votem, responsabilitat, previsió i acció de govern. I acció de govern, encara que les mesures no siguin tan populars com un voldria que fossin, i per tant, actuar. I ara parlem d'aigua, però a l'estiu parlarem de calor. I parlarem de calor i parlarem de que no hi hauran preparades les infraestructures com per donar resposta a la color que tindrem. Per tant, de nou, responem a les previsions, executem els programes i executem les obres que necessitem.
Doncs veurem, segur que tindrem més dades en els pròxims dies d'aquesta solució anunciada avui pel govern. L'hem començat a comentar amb la Isabel Lleuger, el Ferran Casas i la Gemma Aguilera. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies, bona setmana.
Fins la pròxima, senyor Òscar.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio amb la Elisenda Caro. Tornem demà a les 2. Bon adéu, adéu, adéu.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández. A Abacus i Catalunya Ràdio vivim Sant Jordi tot l'abril. Gaudeix del 5% de descompte en llibres i de les més de 300 signatures a llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
La quarta edició del Desconcert 2024 fa el salt al Pirineu. A la Seu d'Urgell, dos artistes que veuen de la tradició de maneres ben diferents. La Ludwig Band i l'aranesa Alidé Sanz. Vine al Desconcert de la Seu d'Urgell el divendres 19 d'abril a la Sala Guiu. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'àptica.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot, tot i tot el Desconcert d'ICAT.
El Nou TV i la Xarxa us conviden a veure el documental Sau, la memòria submergida. Doble sessió a l'ETC Teatre de Vic, divendres 19 d'abril a 6:45 i diumenge 21 d'abril a les 12 del migdia. Reserveu la vostra invitació gratuïta al web del 9-9 dins l'apartat del Nou Club. L'estrena compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Llibres, roses i la ràdio al carrer, com sempre per Sant Jordi.
Catalunya Ràdio instal·larà l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, la Mariona Escola del Petit Príncep i Ginestà.
I a la tarda seguim la festa des de l'estudi mòbil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Veniu a veure'ns. Tindrem els exeufòrics, la Sofia, l'Alèxia, protagonista de Maricel, i ens visita Marta Torné.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio també.
Amb el patrocini de Bacus i la col·laboració de Nissan i Òmnium Cultural.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el nou llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.